doncs podreu sentir els podcasts de l'agència 29 a través de la pàgina web. A la portada teniu una pestanyeta on hi posa àudios i allà tindreu pues, els diferents blocs que hem anat enregistrant amb la informació que s'hagi fet fins al moment. I deia que després de sentir la Falca, quan hem començat l'emissió, hem sentit el que a un servidor li agradaria instaurar com el patró dels piqueteros, el senyor Wilson Piquet. I doncs ara hi tornem, una cançó que a més pues, és representativa del que esperem de la nostra audiència piquetera, que és que ens truqui. Si no, if you need me, call me. Oh.
Estàs escoltant Agència 29. L'Agència 29 reneix per fer cobertura 24 hores de la vaga general.
Sintonitza'ns als diferents dials.
A Barcelona,
96.6
i 91.4. A Barcelona Nord, Badalona i Santa Coloma, al 104.5.
A Nou Barris, al 103.9 i al 107.1. I a Manresa, al 106.4. Tota la informació sobre la vaga general i molt més
a l'agència29.net.
Agència 29.
Pots participar trucant al 674-408031 o al
674-400307. Al 93 317 7366
o escrivint a info@agencia29.net.
La vaga la cobrim entre totes.
Els mitjans que en formem part som:
Ocupem les zones, la tele,
Llibertat.cat,
Revista Catalunya,
15mbcn.tv,
Setmanari de Comunicació Directa,
Ràdio Bronca,
Contrabanda FM,
Ràdio Línia 4,
Caos en la Red,
Ràdio RSK,
Ràdio Pica,
Contrainfo de Mallorca,
Inforevolta de Lleida,
i Ràdio Bala.
Tota la informació sobre la vaga general i molt més
a l'agència 29.net.
Informació sobre la vaga general i molt més
a l'agència 29.net.
Doncs aquí seguim, altes hores de la matinada, 4 i 10 minuts. I bé, mentre esperem que arribin els companys que ens faran una mica el relleu en això de, del Paliqueo, i que en especial estan venint.
Sí? M'informen.
Vale. I que, com us dèiem, us avançàvem, ens donaran bueno, una sèrie de consells de caire legal sobre el dret a la vaga i després més endavant sobre el dret a manifestar-se. Que ho deia d'una altra manera, no? El títol era una cosa així més maca, però ara mateix quan portes 4 hores davant del micro aquestes hores, pues no...
Bueno, el dret no, a cridar al carrer, diguéssim.
Sí, així aquestes coses. I pues, també recordar-vos que si teniu algun dubte al respecte, o si, per exemple, vosaltres teniu clar que fareu vaga, però hi ha algú que sabeu que treballarà perquè té algun tipus de dubte, que no té gaire clar alguna cosa, doncs ens podeu trucar i fer arribar la consulta a 93 317 73 66, el telèfon de l'agència. I també tenim els mòbils, si voleu trucar simplement per fer arribar la consulta sense passar en directe.
Que és el 674... 408031.
I el 674-400307. O si no, un mail, info@agencia29.net o una piulada, @agencia-29. I mentre...
Tenim novetats, perquè hem tingut una magnífica col·laboració que ara ens explicaran, que és una d'aquelles petites trampes que abans explicàvem sobre com es mesuren les dades de les vagues, del consum energètic i d'aquestes històries i les grans enquestes que treuen i les mateixes coses que fan per treure-les.
Sí, us hem d'explicar doncs, que mentre estàvem parlant d'això ens ha trucat un tècnic especialista en energia i ens ha explicat què està passant a aquesta hora de la nit amb les dades oficials que està donant Endesa sobre el consum elèctric, i és molt interessant el que ens ha explicat. Si entrem a la pàgina oficial de Red Elèctrica Espanyola, que és REE.es, podrem veure que a la banda dreta d'aquesta pàgina hi ha tres gràfics. El primer dels gràfics és la demanda d'energia elèctrica en temps real, i el segon d'aquests gràfics és el gràfic de generació d'energia elèctrica en temps real. La comparativa entre aquests dos gràfics ens demostra que el govern està ordenant en aquests moments fer un malbaratament d'energia hidràulica a través de les preses. En comptes de generar energia, estan gastant energia per simular que el consum elèctric no està baixant. I es veu molt bé amb els gràfics. Com us dèiem, doncs, en el primer dels gràfics de consum elèctric, si veiem la diferència entre el consum d'ahir a aquesta hora i el consum d'avui a la mateixa hora, veiem que hi ha una reducció d'entre... A aquesta hora ja és d'entre un... al voltant d'un 9-9.5% respecte ahir a la mateixa hora. Però si veiem la gràfica de la generació d'energia, podem veure com en l'energia hidràulica i en l'energia de cicle combinat s'està produint un fenomen molt estrany, que és que la gràfica és negativa, passa per sota del zero, i veiem que ara mateix hi ha un -8% de generació d'energia hidràulica i un -4% de generació d'energia de cicle combinat. Què vol dir això? Que ara mateix s'està gastant energia hidràulica per omplir preses, per omplir embassaments d'aigua en la direcció contrària en la que habitualment van aquests sistemes, i el que s'està fent és malbaratar aquesta energia per modificar, per manipular consum, no? Totalment els gràfics.
Diguéssim,
i augmentar
aquest,
el consum.
Aquest balanç negatiu de producció es converteix en positiu en el de consum.
Bé, el que acaba passant és que en el balanç de consum s'hauria de sumar aquest percentatge. O sigui, el percentatge d'increment negatiu d'energia hidràulica i d'energia de cicle combinat que s'està exportant cap a França, doncs aquests dos balanços s'haurien de sumar al balanç de consum. I per tant, ara mateix el consum no està caient un 9%, com estan dient les estadístiques oficials de Red Elèctrica Espanyola, sinó que està caient aquest 9% més... aquest percentatge d'energia hidràulica que s'està malbaratant i aquest percentatge d'energia que s'està exportant, i per tant hauríem de fer uns càlculs per veure quin balanç és el global, però està clar que és superior a aquest 9%, que s'està fent una trampa per part del govern per fer veure doncs, que la disminució energètica és inferior a la que realment és en aquesta hora de la nit.
Si algú vol fer una ullada per veure els gràfics i fer-se una idea d'això, que potser així explicat és una mica...
Sí, és una mica complicat oralment, però a la pàgina web de Red Elèctrica Espanyola, REE.es, es veu molt clarament. A la banda dreta d'aquesta pàgina hi ha dos gràfics, el de demanda d'energia elèctrica en temps real i el d'estructura de generació en temps real. Veureu que en el d'estructura de generació en temps real, a la part baixa de la gràfica hi ha l'energia hidràulica i l'energia de cicle combinat, que en aquests moments estan en uns nivells de producció negativa. Per tant, el que s'està fent és malbaratar aquesta energia perquè en l'altra gràfica, en la de demanda d'energia en temps real, la diferència entre el consum d'avui i el consum d'ahir a la mateixa hora no sigui tan gran i per tant el govern pugui dir que la vaga no està funcionant amb tot l'èxit que realment està funcionant, no?
Doncs bé, bàsicament diguem, hem rebut una trucada mentre hi ve aquesta explicació per felicitar-nos una mica per la feina i també per dir-nos que potser les 4 de la matinada no era el millor moment per aprofundir en aquest tipus de temàtiques, no, perquè és un llindar d'hora màgica, com havíem dit, i que potser bueno, que ja es va acostant l'hora calenta de les mobilitzacions i piquets així més prioritaris, i doncs aprofitem per si volem fer un a mi em fa gràcia, jo ho dic si he tret el tema, però aquí ho hem de dir tot. Llavors, bueno, i això, no, però que han insistit una mica en el reconeixement de la feina que havíem fet de molt acompanyament i que hauríem d'anar tancant ja el nostre bloc perquè han arribat les companyes que ens faran el bloc de dret a la vaga i autodefensa legal, si volem així una mica tancar amb el tema informatiu.
Tenim
alguna cosa per repassar?
Sí, podem fer una repassada. De fet, hem penjat, acabem d'actualitzar la web d'agència29.net amb una notícia destacada central on fem un primer balanç passats uns minuts de les 4 de la matinada, on parlem sobretot d'aquest seguiment molt massiu a la indústria i un seguiment bastant elevat també al sector comercial a partir de mitjanit amb les experiències que ens han anat relatant els diferents piquets de l'àrea metropolitana que en comparativa amb la vaga del 29 de març diuen que el comerç a aquesta hora de la nit, quan els piquets han anat pels barris, doncs hi havia una quantitat de comerç tancat superior a la que hi havia el 29 de març. Per tant, seguiment molt elevat a la indústria, pràcticament total, i un alt seguiment fins ara en les zones on hi ha hagut piquets al sector del comerç.
Molt bé, i pleguem, no fem... No?
Alguna pindoleta del temps, va.
Caputxa, no caputxa, negre, no negre. Botes, no botes.
La gent que surti ara mateix cap a tot un dia de mobilitzacions, què ha de tenir en compte, així en dues línies?
En dues línies, que les temperatures no seran molt fresques, ja ven del sud en aquests moments, per tant no farà el fred que va fer uns dies enrere, però el cel estarà força tapat, mig núvol, podran caure quatre gotes en alguns moments del dia i per tant bé, farà un dia una mica rúfol, que diríem.
Doncs molt bé, companyes, valoreu vosaltres mateixes el tema de la caputxa i els mocadors, farà un dia una mica rúfol, calceu-vos bé, roba còmoda i que no us agafi la fresca pel carrer.
Una rebequita, per si acaso, no?
Clar que sí. Que el dia és llarg, la jornada és llarga i encara queda molta vaga general per davant.
20 horetes que ens separen de les 12 de la nit i fins llavors aquí teniu a l'agència 29.
Let's go.
L'agència 29 reneix per fer cobertura 24 hores de la vaga general.
Sintonitza'ns als diferents dials.
A Barcelona,
96.6
i 91.4.
A Barcelona Nord, Badalona i Santa Coloma, al 104.5.
A Nou Barris, al 103.9 i al 107.1. I a Manresa, al 106.4.
En casa, hermano. De nada va a servir encender, enchufar o apagar. No hace falta que te quedes despierto hasta altas horas de la madrugada viendo anuncios en teletienda. Porque la revolución no va a ser televisada. La revolución no va a ser televisada. La revolución no será retransmitida por tu monitor Sony en cuatro partes con interrupciones publicitarias y onda. La revolución no te ofrecerá imágenes de Aznar cabalgando a caballo contra el Islam con comentarios a cargo de Matías Prats, hijo, o cualquier pseudo periodista con gafas y canas blancas, porque la revolución no va a ser televisada.
La revolución no va a ser dramatizada por la Compañía de Teatro Nacional, ni interpretada por artistas de la talla de Penélope Cruz, Antonio Banderas o Lina Morgan. La revolución no va a ser sexy para tus ojos. La revolución no te va a hacer parecer 20 kilos más delgado. La revolución no te hará famoso de un día para otro, porque la revolución no va a ser televisada.
La revolución no volverá tras un breve mensaje sobre un asesinato múltiple, las nefastas consecuencias de la droga o el nacimiento de un osito panda en el zoo de San Luis, ¿eh? La banda sonora no será compuesta por Alejandro Sanz ni interpretada por la oreja de Van Gogh, Dover o Estopa, ni tampoco será remezclada por ningún disjoque cretino. No habrán imágenes de militares disparando contra la multitud con repeticiones a cámara lenta. No habrán imágenes de policías disparando contra la multitud con repeticiones a cámara lenta. Y no habrán imágenes de ningún comisionado por la paz de las Naciones Unidas que nos haga bajar los pantalones en nombre de su gran plan internacional. Porque la revolución no va a ser televisada.
Críticos, políticos, expertos, abogados, idiotas. Ellos salen en las noticias, pero ahora tú serás parte de la noticia. Porque la revolución la vas a hacer tú, y tú, y tú, y tú, y tú. Yeah!
Seguim a l'agència 29 passant gairebé mitja hora de les 4 de la matinada i tenim una trucada que vol passar en directe per explicar-nos alguna cosa. Oh, ui, no, pues hem perdut aquesta trucada. Bueno, pues aprofitem per donar la benvinguda, que estàvem discutint si bon dia, bona nit, perquè això de les hores i els saludos és una mica complicat en aquestes jornades de vaga general. Bona nit, Carles.
Bon dia de vaga general. Comença un dia d'aquells de llibertat.
Espera, heu mirat ja per la finestra com està el tema? És fosc encara o ja podem dir la frase? És fosc encara, no? Podem esperar a les 5
sí,
o a les 6?
És fosc encara.
Bueno, això el company expert en meteorologia igual ens pot dir a quina hora exacta és l'alba i llavors dir aquell vers famós. Però bueno, com havíeu anunciat, que portem una estoneta anunciant-ho, doncs en el temps que ens separa de les 6... doncs tindrem una sèrie de consells de caire legal, no?, que serien en dos àmbits, bàsicament.
Sí, en l'àmbit del dret a la vaga explicarem què és jurídicament el dret a la vaga, quines conseqüències té, quin dret a fer piquet tenim, què podem fer amb els piquets, i després parlarem de tot el tema de mobilització, és a dir, ens poden identificar, no ens poden identificar, ens poden detenir, què passa, què fem si ens detenen, etc.
Uh-huh. I també ens podeu trucar si teniu alguna consulta concreta, no? Suposo que sí, no? Intentarem
sí,
respondre.
Sí, sí. Ho intentarem.
Ho intentarem. Intentem recuperar aquesta trucada que teníem abans. Hola, bona nit, bon dia.
Hola, bona nit, us truco des del Eixample. Escolta, estic seguint online a Radio L des de Madrid, arrel de la vostra connexió,
sí.
I m'informen o han informat de que han utilitzat inclús cavalls uh-huh. per les càrregues, el qual ja, els que estem al dret dels animals, que ja no sé si la paraula animal s'ha d'aplicar segons com, simplement denuncia això. La utilització inclús d'animals. Res més, gràcies per la vostra feina. A les 4 de la matinada, passades, qui no estem dormint, no dormirem. Fins demà. Segueixo fins les 12 del següent dia i merci per la feina.
Molt bé, doncs gràcies a tu per trucar. Salut, salut. Bé, doncs aquesta trucada que ens comentava aquest fet de que... A Madrid estiguin utilitzant cavalls en les càrregues policials. Doncs estàvem explicant una mica en què consistirà aquest bloc o aquests blocs o aquests temes que anirem tractant mentre no arribin més informacions.
Sí, bàsicament aquests dos àmbits, primer dret a la vaga i després drets en general en cas de mobilització, que serà el cas avui. I bé, doncs, comencem?
Sí, sí, sí.
Li fotem,
jo
ja?
Porto 4 hores parlant, vull dir que...
Vale, si vols explicar alguna cosa més...
Dale, suelta. No, crec que ja no em queda res més a explicar.
Vale, no tenim repertori d'acudits sobre la vaga? No, oi?
No me sé ningú.
És un tema seriós. Molt bé, doncs, el primer que cal explicar d'una vaga és que tècnicament és una suspensió del contracte, i és una suspensió que en realitat és una suspensió parcial, perquè suspèn el que serien les obligacions principals del contracte de treball, que és la remuneració a canvi de feina, és a dir, tu no vas a treballar i l'empresari no et paga. En aquí entren tant el salari com algunes altres obligacions que té l'empresari respecte de tu, per exemple, les cotitzacions a la seguretat social, les parts proporcionals... mira, ho trobarem. Una cosa que se m'oblida i jo crec que és bàsica, que l'hem de dir al principi. Tota aquesta informació que us donarem està en dos documents. La guia Nocions bàsiques i criteris tècnics pel desenvolupament d'una vaga, que està editat per la CGT, i que ho trobeu, si poseu aquestes paraules tal qual, ho trobareu molt fàcil a internet.
Pots repetir quines són aquestes paraules clau?
Nocions bàsiques i criteris tècnics pel desenvolupament d'una vaga.
Uh-huh.
Editat per la CGT i després el segon bloc, el manual sobre, ja ho diré, manual sobre detencions, manual bàsic sobre detenciones. Editat per la CNT. Aleshores, aquests dos documents són bastant sintètics. Bueno, el de la CGT és una mica més, és una mica més llarguet, però el de CNT sobretot és molt sintètic, el podeu fullejar en bàsicament 10 minuts. Sí, amb quatre fulls d'informació està tot condensat, tot el que explicarem, i en realitat és bastant acurat. O sigui, tot i que és molt sintètic, és molt fidel a lo que hi ha. Hi ha moltes coses que veureu que no estan molt concretades, però perquè legalment no estan concretades, com per exemple l'escorcoll. Després explicarem. L'escorcoll no està regulat i no està limitat, com per exemple la identificació sí que està limitada a uns casos determinats, però l'escorcoll no ho està. Això no vol dir que la policia actuï sempre legalment. Vull dir, a tots ens ha passat que ens han identificat per la jeta, pel fet d'anar a una manifestació o a una concentració, una moguda. Però bé, aquests són els dos documents bàsics que heu de tenir en compte. Està bé que els tingueu presents per avui o per un altre dia. I bé, basarem el nostre programa en aquests dos documents que, com us dic, són sintètics i són bastant acurats en quant a contingut.
Bé, sí, doncs no t'ho discutiré pas.
No, és que estic buscant el llistat de remuneracions, per dir-ho d'alguna manera, dels quals està exempt l'empresari quan fem vaga.
Clar, perquè no és només la nòmina que tenim a final de mes, sinó totes aquelles coses que ballen amunt i avall i que a vegades quan ens arriba el finiquito dius, ui, tots aquests números que són. No? I una mica doncs seria el mateix tipus de conceptes. No?
Després la cotització, per exemple, són coses que... De fet, una cosa molt poc, que li fem molt poca atenció és el tema de la cotització. I normalment, l'empresari està cotitzant, però moltes vegades no cotitza i no ens assabentem. Que era per aquest motiu que van començar a enviar els resums de cotització. Però bueno, també en termes generals va bé de tant en tant anar a la Seguretat Social o bueno, avui dia es pot fer per internet amb un certificat digital, això sí, mirar les cotitzacions que tenim, perquè bueno, si se'ns està escaquejant pot tenir un problema. I bueno, jo no sé per quins motius es feia aquesta vaga.
Per molts i suposo que per diferents, perquè també parlàvem de la vaga dels que no poden fer vaga, és a dir, aquelles persones que a conseqüència d'aquest saqueig generalitzat que anomenen crisi, doncs resulta que està aturada o està il·legal o, en fi, tota una sèrie de condicions on possiblement molts dels paràmetres dels que parlarem del dret a la vaga no estan contemplats.
Sí, i de fet quan fem alguna pauseta buscarem la documentació, aviam si hi ha documentació sobre la vaga dels que no poden fer vaga. Que no sé si s'ha recollit des del 15M, però s'havia treballat molt pel 29M, crec recordar, o pel 29S. I aviam si trobem alguna web de referència o algun document. Aleshores, a lo que anàvem, els efectes de la vaga en els vaguistes, tal i com diu el document aquest de nocions bàsiques de la CGT, ens poden descomptar el salari dels dies de vaga, el salari dels dies de descans i festius entre els dies de vaga. És a dir, si fem una vaga divendres i dilluns, la part proporcional també serà descomptada dissabte i diumenge.
Cosa que normalment, o sigui, les nòmines es calculen en dies reals, no en dies... Bueno.
Sí, però clar, hi ha la proporció de que també en realitat es compten els dissabtes i els diumenges, però es fa proporcionalment. És a dir, a tu no et paguen de dilluns a divendres, et paguen tota la setmana. Aleshores, bueno, això avui no passarà perquè és una vaga d'un sol dia, però també va bé saber-ho. Clar, aquesta documentació que hem buscat és una documentació general i normalment hi ha empreses que fan vagues fora de vaga general, evidentment. Aleshores, està pensat en això. Aleshores, dèiem, et poden descomptar el salari dels dies de vaga, el salari dels dies de descans i festius entre els dies de vaga, la part proporcional de les pagues, inclosa la de beneficis, i la part proporcional dels salaris dels dies de descans setmanal. Però no es pot descomptar el nombre de dies festius anuals reconeguts per la llei i el període de vacances. Això és el que tenim. com a sou.
En tot cas, suposo que és complicadet que cadascú... Bueno, no sé, tenim alguna manera, per exemple, de saber algú que estigui fent vaga i quan a final de mes tingui la nòmina vegi la quantitat que li hem descomptat? Com pot saber si és correcte o no és correcte?
En realitat, és una mica complicadet perquè també hem de comptar que en el salari també hi ha descomptats els IRPFs, una part de les cotitzacions i tot plegat. Aleshores, bueno, un càlcul així ràpid és calcular el net, dividir-ho entre 30 i mirar si més o menys la xifra no serà exacta, però si més o menys és aquesta. Però de totes maneres suposo que hi ha molts puestos on mirar aquesta informació. De totes maneres també, bueno, recordem que un dia de salari no és res comparat amb tot el que ens trauran. Per exemple, només la nostra despesa sanitària amb la privatització, aquesta venda de serveis públics, ja es pot disparar al llarg de l'any molt més que el que fa un dia de vaga, i per tant val la pena pagar aquest dia de vaga. En realitat hauríem d'estar lluitant potser perquè la vaga fos remunerada, i aleshores sí que... Però bueno, amb caràcter general, val a dir també que aquesta vaga és important també en caràcter general pel fet de que ja s'està qüestionant el dret a la vaga. I que s'estigui qüestionant el dret a la vaga vol dir que tenen intenció de fer alguna cosa. Quan van començar a qüestionar el dret a manifestació, després, un parell de setmanes o tres després, van començar a anunciar una reforma al Codi Penal que avui dia em sembla que encara no està vigent, però déu-n'hi-do tot el que inclou. Els hi molesta molt que fem fotos de policies apallissant a la gent, per exemple, aquestes coses. I això va venir després de l'atac al dret a manifestació. Per tant, bueno, si ens fem sentir, segurament ho tindran una mica més difícil. Aleshores, anem a la xitxa o passem una mica de música o anem directament?
Aquí manda usted, yo no soy más que un mandado.
Vale,
pues... Sumiso trabajador en huelga.
Bueno, reprenem la informació de caràcter general, que és una vaga. Una vaga és la suspensió del contracte, que és a lo que anàvem. És una suspensió del contracte. I és una suspensió que havíem dit que era parcial, i això vol dir que s'eliminen durant aquest dia les obligacions principals que comporta el contracte, que és la remuneració a canvi de feina. Això vol dir que hi ha altres obligacions de caràcter general que no són suspeses per l'exercici del dret a vaga, com és, per exemple, la bona fe en general, o, per exemple, el secret comercial. Nosaltres no podem aprofitar el dia de vaga per vendre un secret comercial. Aquest seria un exemple, diguéssim, molt, molt evident. Però hi ha altres obligacions que tampoc no podem, no ens en podem desentendre per molt que estiguem fent vaga. No podem agrair el jefe, per exemple.
Agrair?
Agradir.
Ah, vale. Agrair-lo no l'agraïu mai.
Agrair no cal fer-ho mai. No. Ja amb la nostra feina ja en té prou.
Vols dir que hi ha molta confusió amb això, que la gent creu que perquè sigui vaga és legal agredir el jefe?
Bueno, després en parlarem d'això.
Vale.
Després en parlarem.
O sigui, ja no dic que la gent tingui ganes o no. Dic que la gent que ho faci ganes, perquè ja cregui que és legal.
Que tingui ganes ja va en el contracte, no? Tenir ganes
sí.
d'agradir el jefe.
Sí, sí.
Però l'altre, bueno, pues és gratis, en realitat. Però no se'l pot pagar, i bueno, després parlarem de si això pot tenir, també pot tenir conseqüències legals, i evidentment hi ha molts jefes que els encantaria denunciar-nos per agressió. Perquè després recordem-ho, això és causa d'acomiadament. En fi... Per tant, tenim que la vaga és una suspensió del contracte, ja va la quarta vegada, em sembla que ho diem.
Sí.
És una suspensió del contracte, i durant aquest dia, doncs bé, nosaltres tenim el dret de denunciar totes aquelles motius que ens porten a fer la vaga, que és la funció dels piquets informatius.
Perquè, per exemple, sobre el tema aquest dels motius de la vaga, doncs així com s'està atacant en general la idea de la vaga, no? En aquest plantejament tan liberal, diguéssim, no? De pensar que aquesta crisi és una qüestió momentània i d'això se surt treballant molt i treballant molt i treballant molt i ara no és el moment de fer vagues. A més d'aquest raonament en contra de la vaga, hi ha el tema de si les vagues són polítiques o estrictament laborals i si què és lo legal o no, no? Si no m'equivoco era Esperanza Aguirre, la de moment retirada Esperanza Aguirre, que parlava de que aquesta convocatòria de vaga és il·legal perquè els motius no són estrictament laborals, sinó també polítics.
Sí, bé, de fet, és molt difícil que una... Ja podríem entrar filosòficament en el que és polític i el que no és polític,
sí,
però sense arribar a aquest nivell de profunditat, podríem dir que una vaga en un sector o una vaga en una empresa és estrictament laboral, però una vaga general, si no és política, no té sentit. El que passa és que és una vaga que és política a un nivell, diguéssim, de relacions laborals a nivell macro, per dir-ho d'alguna manera, però també és una vaga laboral en el sentit de que els treballadors estan pressionant per tal de que no els arribin aquestes conseqüències. És a dir, una determinada normativa, una determinada política laboral afecta el treballador directament quan l'empresa aplica aquestes d'això. Aleshores, s'està protegint prèviament. És una acció política? Sí, evidentment, però també és una acció... També hem de pensar que hi ha moltes normes que després l'empresari les aplica d'una determinada manera, és a dir, la negociació laboral, per molt que es legalitzi l'acomiadament a 20 hores, sempre pot negociar 45. I després estan els convenis. Els treballadors també es protegeixen en una vaga general de una determinada capacitat de negociar, una determinada manera de gestionar l'empresa. Per tant, és tan política com estrictament laboral.
Però també és cert que sí que hi ha polítiques més relacionades amb l'àmbit laboral, no? Com seria doncs, això, aquestes reformes laborals, per exemple, en quant a les condicions de contractació, d'acomiadament, etc. Però també és cert que, i que és important, no? Denunciar, vull dir que no sé si és legal o no, però evidentment un dels motius per fer vaga és doncs, tot aquest desmantelament dels serveis públics i sí. En general és el gran bluff financer que s'està salvant amb diners públics. Això sí. És evidentment, ja més enllà del fet de que òbviament tot és polític en la vida de l'ésser humà, però aquests temes és evident que no són laborals estrictament, no?
Sí, hi ha un descontentament general, però quan de fet el dret constitucional a fer vaga es limita els temes polítics, és que, per exemple, no podem fer vaga perquè no estem d'acord amb el dret a avortament o perquè no estem d'acord amb les corrides de toros. Això seria un motiu polític. És a dir, l'altre, els motius polítics de caràcter general i que tenen a veure amb els drets laborals, una vaga evidentment pot ser política, però també perquè afecta les relacions laborals del dia a dia. Però una vaga no pot ser política perquè no pot anar a altres àmbits que no siguin el laboral, en realitat.
Per això estic parlant, no? Si parlem, per exemple, del dret a la sanitat, del dret universal a la sanitat, incloent o no el dret al propi cos, clar, estem parlant d'algú que sí, té una relació en tant que les cotitzacions... Bueno, no, però les cotitzacions a la Seguretat Social estan desvinculades de la sanitat. Llavors, és algú que no és laboral.
Sí, el que passa és que hi ha tot un seguit de motius que ens porten a fer vaga perquè el que vols és un canvi de política social en general. I això és lícit, en realitat és lícit. El que no seria lícit és fer una vaga política en el sentit de demanar una política, no sé com dir-ho, anar a un altre dret que no sigui l'estricte, que no sigui de caràcter social. També podríem fer una vaga pel tema de les pensions, podríem fer una vaga general pel tema de les pensions, només per això, per aquest motiu, el podries invocar. Constitucionalment és legítim. Em diuen que tenim una connexió amb l'aeroport que estan acabant de mirar i en qualsevol moment podem fer tall.
Vale, perfecte.
Aleshores, tot aquest tema de si una vaga és política o no és política, en realitat, constitucionalment, està molt ben delimitat, que és el que la converteix en política, que és un motiu que no tingui a veure amb la política social, com, per exemple, el que he dit de les corrides de toros, no podem fer vaga per una corrida de toros. Evidentment, els treballadors que treballen en aquest àmbit sí que poden fer vaga per motius relacionats amb això, però la societat...
Però també és com ara, dir, no? Si treballes en una plaza de toros i està... Bueno, és igual, canvia-te de curro, però és igual, ja, ja ens anem...
No, també pots demanar la reconversió de l'empresa en un altre tipus de... Mira l'Arenas, com acabava.
Vamos a canviar les empreses armamentístiques des de dentro.
Ai, ai. Pues bueno, és això, aleshores, quan es convoca una vaga general, tothom pot anar a la vaga... qualsevol persona, no cal estar afiliat a un sindicat que convoqui la vaga, i en termes general això ho hem vist clarament com amb les convocatòries que no convoca Comissions UGT, en realitat es pot sumar també qualsevol persona que no sigui del sindicat convocant, com CGT i CNT, no? I aleshores bueno, quan una vegada s'ha convocat una vaga general, tu t'ho penses i pots fer diferents estratègies. Pots avisar, pots no avisar, o pots marxar mentre estàs currant. Hi ha alguns manuals que recomanen fins i tot fer un burofax, per exemple, en els casos en els que fer vaga pugui ser conflictiu, o per exemple, vulguin sumar-lo com a absentisme. Mm-hmm. Quan hi ha vegades que l'empresa ho contempla com a absentisme i aleshores t'acomiada objectivament, acomiada justificadament, però això seria il·legal. Per tant, hi ha molts treballadors que davant d'aquests casos pues, comuniquen fins i tot per burofax. No?
Mm-hmm. Però en tot cas seria una recomanació, no és...
No és una recomanació. La recomanació general és que podeu fer el que us doni la gana, comunicar-ho o no comunicar-ho, mm-hmm. I en realitat, quan demanen de comunicar-ho, sobretot en grans empreses, és per fer llistats de treballadors vaguistes. Mm-hmm. Treballadors vaguistes. Per tant, bueno, depenent del vostre cas, podeu fer una o altra cosa, comunicar-ho o no comunicar-ho, però no tenim cap dret i cap obligació a comunicar que exercirem el dret a la vaga.
Mm-hmm.
Aleshores, un cop hem comunicat o no hem comunicat que estem fent vaga, podem sortir quan vulguem, fins i tot durant la jornada laboral. Sortim del lloc de feina i ens dirigim cap al carrer i muntem un piquet informatiu.
Mm-hmm.
I aleshores muntem una tauleta, fem una pancarta, aquestes coses tan guais que fem. I en realitat el piquet té com a objectiu informar les altres persones, companyes de l'empresa o d'una altra empresa, del dret a la vaga, dels motius del dret a la vaga.
Mm-hmm.
A l'empresari no ens pot impedir ni fer vaga ni fer piquet.
Uh-huh.
I, de fet, hi ha delictes que contemplen només el fet de que un empresari impedeixi l'exercici del dret a vaga. No sé si era l'article 318, però són, en realitat, delictes contra els drets dels treballadors.
Uh-huh.
Si el jefe se'ns posa farrucó i ens intenta impedir el dret a vaga d'una forma, diguéssim, greu, mm-hmm. Pues res, denúncia a policia o jutjat, el que us doni més confiança.
Abans parlàvem de... Bueno, arran de la portada... No sé si heu vist algun quiosc obert, per cert, ja veníeu del carrer. No, a les 4 és que tampoc n'hi
havia. No hem vist res, normalment. General.
No, tot era fosc, negra nit. Les fieres...
Tot era fosc i nosaltres estàvem adormits.
Bé, doncs es veu que la portada de La Razón, que jo no l'he vist a un quiosc, sinó que l'he vist a través d'internet, d'avui, suposant que arribi algun quiosc, té una portada fantàstica amb el titular Coacción General.
Ah, jo creia que diria alguna cosa així de Por España no hagas huelga. O algo
no, això després tenen un hashtag que estarà movent tot el dia i,
vale.
I diran que ha estat un èxit a les xarxes socials. No, però arran d'això parlàvem, no?, que es parla de la coacció que pateixen les persones que volen treballar i que... Bueno, no, i la funció dels piquets, etc etc. I arran d'això parlàvem, comentava un company, parlava d'un estudi, una enquesta, on parlava que el 70% de les persones que no fan vaga se senten coaccionades per part de l'empresa per no fer-la.
És el més general. Jo, de fet, ahir una conversa d'ascensor que vaig tenir va ser bueno, mañana no vas a trabajar si no te obligan. I davant la meva cara d'estupefacció la dona va dir bueno, és que hi ha gente que la obligan. Clar,
¿Que la obliguen a hacer huelga?
Que la obliguen a ir a trabajar.
Ah, bien.
És a dir, pots fer vaga si no t'obliguen a anar a treballar. Sí, aquesta gent va perquè vol. Són els treballadors de la Razón, per exemple, que van per Espanya, saps? Van a treballar per aixecar el país. En fi, això és delicte, el que passa és que com succeeix amb molts delictes, lo difícil és provar-ho. Lo difícil d'un delicte és provar que s'està cometent el delicte i provar que l'empresari fa unes determinades accions per impedir-te l'exercici d'aquest dret. Aleshores, bueno, saber que hi ha aquesta possibilitat de demandar si la cosa és greu, és tirana intensa, i bueno, aquí està. És molt difícil i sempre està la por del treballador a ser acomiadat, però per això existeixen pues, els companys que es mouen, sindicats de tota mena, de diferents colors, no? D'alguna manera, i és una possibilitat també fer campanya per protegir el dret a la vaga, inclús.
I bueno, també estaria el cas dels piquets, no? Que bueno, pues, tal com ho descrivies, s'espera que sigui una qüestió merament informativa, perquè com suposo que la llei, i bueno, més que la llei, tot l'entramat jurídic contempla que en principi aquesta coacció per part de l'empresa a la treballadora no existeix. Simplement tu t'informen i com vives en un país lliure tu decides, no? I en canvi veiem que moltes vegades doncs, aquesta funció dels piquets és precisament donar una certa cobertura a aquelles persones que voldrien fer vaga però no ho poden fer per les condicions de coacció que pateixen.
Sí, aquest és una mica el punt de tensió que hi ha, fins a quin punt, bueno, tampoc no... En el cas d'una vaga general, la cosa va més amb les forces d'ordre públic, però en el cas d'una vaga concreta en un sector o en una empresa, la cosa acostuma a ser diferent. Però bueno, en qualsevol cas, sempre hi ha el company o la companya que té por a les represàlies i per tant prefereix no anar a la vaga, i el piquet informatiu serveix per això, i les seves estratègies de comunicació també poden anar encaminades a això. Aleshores, en general dèiem que no se't pot impedir a fer vaga, que inclús està penat amb delicte, em sembla que té presó de 6 a 12 mesos, em sembla que és. Vull dir que no, ja comença a ser una cosa una mica seriosa. I en realitat sí que et poden impedir a fer vaga quan l'empresa necessita cobrir serveis mínims. Aleshores, bueno, quan l'empresa necessita cobrir serveis mínims, doncs hi ha tota una mena de tràmits que ha de complir, els ha de declarar. Aquests serveis mínims es poden impugnar, que normalment ja, bueno, ja ho coneixem, no? S'impugnen, estem arribant a serveis mínims del 50%, que no sabem què tenen de mínims, però...
O aquella paradoxa de farà cosa d'un any, potser una mica més, en una vaga d'ambulancieros, de conductors d'ambulància, bueno, del personal sanitari que l'acompanya, una protesta en aquest cas per un servei públic, per les retallades que s'aplicarien i per tant l'acomiadament de persones, on els serveis mínims en aquesta vaga eren superiors al servei que quedaria un cop retallat el servei.
Ah,
molt bé. És una paradoxa bastant xula.
És una paradoxa típicament neoliberal, potser?
Sí, podem qualificar-ho així.
Paradoxes i oxímorons neoliberales. En fi, bueno... en realitat els piquets tenen aquesta funció i l'acció sindical moltes vegades el que vol és donar-li la volta en això, no? que si hi ha serveis mínims sinó realment mínims o que simplement no hi hagin. Però bueno, aquí hem de tenir molta, com dir-ho, molta mà per fer-ho anar això, perquè bueno, els empresaris també juguen amb això, i recordem que sempre les lleis estan fetes i s'apliquen, sobretot s'apliquen, diria jo, en favor d'aquell qui pot pagar la justícia, més encara amb la introducció de taxes judicials, que és, bueno, és una altra de les de les retallades que està havent-hi ara, no? Retallar-nos el dret a la justícia, pues, farà molt més car també defensar-te en alguns casos.
Mm-hmm. I... Ai, tenia una pregunta i ara se m'ha anat. No, no, continuï, continuï.
Anava per serveis mínims, que era l'últim que estava...
Sí, estàvem parlant dels serveis mínims. Ah, això, estava... Clar, per exemple, si algú... Clar, un cop s'han establert aquests serveis mínims, podries explicar una mica quin és el... Bueno, no sé si ho podies explicar una mica en detall. Si un cop quan s'estableixen aquests serveis mínims és aleatòriament o per torns que es decideix qui li toca cobrir aquests serveis mínims o es reparteix per igual entre tota la plantilla o... No, segur que no.
Pues, pues mira, ho deixem per després, vale?
Vale.
Perquè això, aquest és un tros que no he mirat gaire bé, però em sembla que també hi ha el comitè de vaga pel mig.
Mm-hmm.
No sé. El que sí que et puc dir és que l'empresa els ha de declarar i han de ser, en realitat han de ser proporcionals a, mm-hmm, pues això, la grandària de l'empresa, el tipus de serveis.
Mm-hmm.
No és el mateix un servei de transport que un servei d'ambulàncies, per exemple, no?
Per exemple. I si algú no... algú que hauria de fer aquests serveis mínims no hi va, què és el que passa?
Bueno, pues aleshores pot rebre les sancions, diguéssim, normals de l'empresa. És a dir, aquesta persona no pot suspendre la seva relació de treball,
uh-huh,
i per tant se li poden aplicar les conseqüències normals com si no hagués anat un dia de feina normal. És molt llarguet això de... perquè estic mirant les nocions bàsiques i criteris tècnics pel desenvolupament d'una vaga, que és un document editat per la CGT que inclou tota la informació que us estem donant, i és bastant llarguet. M'hauràs de donar una cançó per mirar-m'ho.
Vale, va, doncs posem una mica de música. Us recordem que estem a l'agència 29 informant sobre tota l'actualitat de la vaga general, que ara mateix estem, doncs, en aquestes altes hores de la matinada. Bueno, són gairebé les 5, ja. Ara sortirem a la finestra a veure si ja podem dir aquells versets del Margarit, i que ja sabeu que el que informem depèn de vosaltres. Truqueu-nos 93 317 73 66, escriviu-nos info@agencia29.net o piuleu-nos @agencia-29. Ei, Agència 29, estem arreglant alguns temites tècnics i ara seguim amb els consells legals. Ah, i teníem un altre problema, que és que no podíem rebre trucades. Ara sí, 93 317 73 66. Que seguim de vaga general, a més ja són les 5 del matí, ja tenim alguns piquets que estaran funcionant por ahí pel territori, estem pendents a veure si transports públics, metro i bus arrenquen o no, bueno, i trens, i avions, i totes aquestes coses que fan que el capitalisme flueixi amb normalitat, si és que aquest sistema el podem anomenar normal. I seguim aquests consells per la vaga. No sé si tenim respostes a aquelles preguntes que havíem llançat a l'aire abans, al voltant d'això dels serveis mínims i tal.
Sí, en realitat tot el tema dels serveis mínims bascula sobre la declaració de serveis mínims, que bueno, depenent de si es tracta d'una empresa pública o si es tracta d'una empresa privada, s'aprovaran d'una manera o d'una altra. Mm-hmm. En realitat, hi ha aquesta primera declaració que medeix els serveis mínims per tants per cent d'activitat, però que ha d'anomenar les persones que estaran obligades a treballar. Aquesta relació nominal s'ha d'entregar al comitè de vaga i, bueno... En el seu cas, pues, també el comitè de vaga, pues, no sé, ho pot impugnar o podrà realitzar les accions que estime oportunes contra aquesta relació nominal de persones assignades als serveis mínims. Mm. Aleshores, doncs bé, l'empresa ha de comunicar a aquelles persones afectades, els ha de donar una còpia de la resolució o el document que estableix els serveis mínims i també li ha d'indicar quins són els serveis que ha de prestar. Mm-hmm. Vale. Aleshores, si no ens comunica això, evidentment ens podem negar a participar en aquests serveis mínims. Mm-hmm.
Per exemple, en un dels casos que es parla sobretot en transport públic és que s'empara sota serveis mínims, serveis que no ho són, no? A través d'aquesta desinformació, no? Són coses que... Com per buscar casos on pot passar aquesta desinformació al respecte dels serveis mínims.
Clar, en realitat són els sindicats... bueno, no els sindicats, sinó el comitè de vaga qui ha de vetllar perquè això no s'ha sortit de mare, no? Uh-huh. Però després això s'ha d'impugnar bé per la via social, bé per la contenciosa administrativa i és el jutge qui té l'última paraula. Per tant, una vegada el jutge digui el què, pues ja no podem fer-hi res més. Uh-huh. Doncs bé, això eren els serveis mínims. I aleshores, bueno, després comença la vaga, hem parlat dels piquets també, que és la forma de demanar la solidaritat de les persones vaguistes. I què més? Jo crec que ja tenim prou material com per fer un petit repasset, petit, petit, petit.
Repasset? De quin tipus informàtic?
Fer un repàs, una... com ho deia? Com ho diríem? Un resum de lo que és aquesta primera part.
Vale.
Doncs bé, tenim alguna trucada interessant que hem de passar per antena? Per, no?
No, però podem fer algunes preguntes.
Perquè vagi sintetitzant tot això que has dit. Aviam, comencem al principi. Què és exactament la vaga?
Una vaga legalment és la suspensió del contracte laboral i queden suspeses les relacions principals que formen part de la relació de treball, és a dir, el sou a canvi de feina. En el que serien les obligacions de remuneració entren també els dies que hi ha els dies festius que hi ha entre els dies de vaga, els dies de descans setmanal, per dir-ho d'alguna manera, i també ens poden detreure la part proporcional de cotitzacions i de vacances, etc.
Vale. Ens poden impedir fer vaga?
No ens... L'empresari no ens pot impedir fer vaga i si ho fa d'una forma greu pot estar cometent un delicte. Sí que se'ns pot impedir fer vaga quan estem assignats als serveis mínims i això necessitarà la prèvia declaració de serveis mínims i després l'assignació als serveis mínims mitjançant la relació de persones afectades pels serveis mínims. El treballador afectat pels serveis mínims ha de rebre una còpia de la resolució de declaració dels serveis mínims i informació sobre les obligacions que té en relació a la prestació del servei.
Tenim l'obligació de comunicar la intenció de fer la vaga?
No tenim obligació d'informar a l'empresa sobre la nostra intenció de fer vaga i de fet podem marxar durant el desenvolupament de la jornada de treball. Això sí, si per algun motiu creus que el fet de fer vaga et pot perjudicar les teves relacions laborals, hi ha persones que opten per comunicar-ho mitjançant burofax a l'empresa, per exemple per impedir que computi com a absència o per impedir que no consti l'haver fet vaga durant aquell dia.
Per tant, quan una empresa una setmana abans, dues setmanes abans del dia de la vaga, passa una llista als treballadors perquè aquests confirmin o no si faran vaga, està cometent una il·legalitat?
Està cometent una il·legalitat i tenim tot el dret a negar-nos a signar o negar-nos a constar en aquesta llista. I, per tant, podem fer vaga sense comunicar-ho a l'empresa.
D'acord. Quines conseqüències té fer vaga pel treballador?
Les conseqüències que té pel treballador fer vaga és, sobretot, la deducció del salari d'aquell dia, la part proporcional de les cotitzacions i tots els drets de caràcter remuneratori relacionats amb la part proporcional d'aquell dia.
En cap cas comporta acomiadament, ni es pot al·legar absentisme del lloc de treball, ni res de tot això.
No, i de fet, com que un acomiadament no es pot motivar pel fet d'haver fet vaga, i la vaga no pot computar com a absència injustificada del lloc de treball.
Vale, molt bé. El tema és que això, la pràctica, o sigui, la teoria és així, però sabem que moltes vegades gran part de la por que tenen els treballadors a fer vaga és perquè... Potser el motiu serà un altre oficialment, però s'utilitza, es fan purgues i els treballadors més actius en la defensa dels seus drets i tot això són els primers a ser acomiadats o amenaçats. O...
Sí, de fet fins i tot la mateixa comunicació fefaent mitjançant burofax també pot ser una protecció respecte d'un acomiadament, és a dir, pot ser un mitjà de prova per provar la discriminació en el seu cas. però amb caràcter general tenim dret a no comunicar-ho i per tant si ho fem pot ser com a mitjà de com a estratègia per protegir-nos, no? com a obligació enfront de l'empresari.
Vale, i per últim, el piquet informatiu. Tenim dret? Decidim fer vaga. Tenim dret a muntar el piquet?
Decidim fer vaga de forma prèvia o en el mateix moment del desenvolupament de la jornada laboral i, per tant, sortim al carrer i informem els nostres companys i les nostres companyes dels motius de la vaga. L'empresa no ens pot intimidar amb serveis de seguretat, per exemple, o amb una actitud, diguéssim, beligerant, i nosaltres tenim dret a informar a les nostres companyes dels motius de la vaga i de les conseqüències que té fer vaga. Aleshores, els piquets, diguéssim, legals, d'acord amb la llei, són els piquets que no utilitzen la coacció o la violència, i s'han de fer sempre, tal com diu la llei, respectant el dret dels altres treballadors a treballar. Ara bé, un piquet és efectiu també per possibilitar que les companyes que se senten coaccionades pel fet de fer vaga puguin adherir-se sense cap tipus de conseqüència. Per tant, bé, aquí en general recomanem l'organització de les persones que volen fer un piquet informatiu.
Bé, doncs ara passarem una trucada. Hola?
Hola?
Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Estic a la Universitat Central de Barcelona,
sí?
Que estem fent una ocupació pacífica pactada amb la pròpia UB. La pròpia UB avui està tancada per la vaga. Estem davant de la plaça Universitat,
sí.
I tenim dos furgones dels Mossos d'Esquadra. No sé si és la brigada mòbil, Arrow o tot això, i he sortit un momentet a parlar i a informar, i ara m'estan registrant, m'estan identificant. Mira, això són les ulleres, és que ara m'estan obrint les coses de la bossa, i bueno, estem aquí que, tot i que és una ocupació pacífica, i pactant amb la pròpia institució, doncs això, ara m'estan identificant només perquè he sortit tres passos fora de la universitat.
I t'han dit per què t'estan identificant?
No. I he preguntat si estarien aquí molta estona, perquè la gent està una miqueta preocupada, volia anar cap a la facultat del Raval també, i, bueno, clar, ara que m'han vist a mi, que he sortit i que m'estan identificant, tot i que estic parlant en directe a la ràdio, pues, la gent encara s'espanta més.
Uh-huh.
Bé, en realitat no. Només et poden identificar si tu estàs cometent algun acte il·lícit, alguna infracció administrativa, o bé si estàs cometent algun delicte, i bueno, pel que ens explica sembla que no, que ho estan fent impunement, i això és una actuació que fan normalment. El que recomanem és que si teniu l'ocasió doneu el carnet a conduir, més que no pas el DNI, perquè no té perquè no té l'adreça, però vaja,
digues
això que mires és una cosa de sucre per menjar, no és res. I a més també, m'he començat aquest error, però a més per facilitar-ho i tot això, he donat fins i tot el meu carnet d'estudiant, que sóc estudiant d'aquí i tot això, no, vull dir...
Uh-huh.
I tal, m'estan tirant les coses al terra, una miqueta per mirar... l'hospital, bueno, no sé, i així registrant-me. I no és quan he anat cap a dins, no m'han parat i... I tal. I no s'han registrat les coses.
Doncs bé, en realitat això no ho poden fer així impunement. A l'escorcoll, en realitat, no està molt clar si ho poden fer o no ho poden fer, perquè la llei no en parla d'això i, per tant, ho fan impunement. Si no t'han comunicat cap motiu, doncs bé, en realitat no ho poden fer, però bueno, ho seguiran fent. O sigui que si passessin a detenció, el que hauries de fer seria cridar el teu nom ben alt perquè ho senti algú i puguem demanar després per tu a la comissaria. Però en realitat normalment no succeirà això.
No, ara diuen que tot correcte.
Ah, sí, correcte. Tot correcte, només ho fan per intimidar-te, eh?
Jo crec que deu ser això, sí, jo també crec que deu ser això, però bueno, ho puc guardar tot ja o ho deixo aquí al terra?
Ah, no sé, com vostè vulgui.
Jo preferiria guardar-ho.
Bueno, això ja vostè sabrà, sí.
Vale. Sí, sí. Sí. Molt bé, bona tot nit, correcte. Eh? Molt bona nit. Ja està, continuem aquí davant, però ja, a mi ja m'han deixat estar.
Company, a tall potser més d'informar la gent que estigui dins d'aquesta tancada que esteu fent a l'UB Central... fa una estona hem rebut una notícia que no hem pogut confirmar, que hi havia hagut algun tipus d'incident a la plaça Universitat, concretament a la boca de metro. Ho dic més a tall que potser la presència policial a aquesta hora s'explica per això, però tampoc no, ni ho tenim confirmat ni et puc donar més garanties.
Hola, ens sents?
Bé, doncs aquest és el cas típic. Això ens passa a la gent que fa vaga, hi ha gent que es manifesta i es mobilitza, ens passa cada dos per tres. No sabem ben bé tampoc després on va la informació que recullen amb això. No sabem si és que fan llistes negres o simplement ho fan per intimidar o què, però bueno, és bastant normal que succeeixi això, tot i que és una actuació, la que acabem de veure és una actuació totalment il·legal i arbitrària. Aleshores, bé, en realitat legalment podríem identificar aquests agents i denunciar-los, però bueno, ja sabem que això tampoc no és tan fàcil com dir-ho i ja està. Si us passa alguna cosa d'això, sobretot feu molta atenció a que no us desaparegui cap objecte, que no us prenguin objectes que puguin tenir les vostres petjades dactilars, i si succeeix això... contacteu amb algun advocat perquè bueno, després us podrien incriminar en altres fets que no haguéssiu estat presents, per exemple. Per tant, bueno, en caràcter general, això, mireu que no us treguin res i que no us prenguin cap objecte. Després, si d'un simple escorcoll, una simple identificació, passen a la detenció, mireu de cridar el vostre nom ben alt perquè el senti algú i demaneu-li que cridi un advocat. Nosaltres després donarem... No, després no. Ara donarem el telèfon d'uns advocats per casos de detenció o d'una agressió greu. És el 689-81-99-05. Repetim, 689-81-99-05. Ara mateix el tornaré a donar. Aquest és un número d'advocat que dona rereguarda per casos de detenció o d'agressió lleu. Si teniu un bolígraf a mà, us el podríeu tatuar en algun braç també, perquè us podria ser útil a vosaltres o a una altra companya. I passo a repetir, és el 689-81-99-05. 689-81-99-05. Ara, bé, passarem a un segon bloc d'aquesta missió especial del dia de vaga sobre qüestions legals i tornarem a repetir aquest número de telèfon unes quantes vegades més, però bé, en general, si crideu el vostre nom i demaneu un advocat, després les companyes pues, bé, us podran ajudar. Sempre recordeu que podeu trucar aquí per demanar els telèfons dels advocats. I bueno, en general això, teniu molt en compte que aquestes identificacions són freqüents, però sobretot, que no us prenguin res que pugui tenir la vostra impremta digital o la vostra petjada digital o qualsevol objecte que us pugui identificar, perquè després bé, això podria ser utilitzat en contra vostra. I bé, tot seguit passarem a la segona part sobre drets en cas de mobilització, que serà el cas avui, que és dia de vaga general.
Som el 50% de joves aturats, els centenars de famílies desnonades cada setmana, les persones migrants perseguides cada dia, els pensionistes que malviuen, els treballadors acomiadats, els precaris, les explotades, els que ja no suporten més aquesta situació, els que estan farts de que ens enganyin mentre s'aprofiten de la nostra misèria i ens roben el nostre futur. Però també som els que tenim dignitat, els que cada dia trenquem les injustes normes per sobreviure, les que sentim que aquest sistema és una estafa, els que plantem cara al poder organitzant-nos entre nosaltres, les que desafiem l'estratègia de la por sortint al carrer, els que no vam poder aturar, som les que lluiten, i això no ha fet més que començar. El 14 de novembre sortirem al carrer per subvertir l'ordre establert, interrompre el funcionament del sistema, qüestionar la seva lògica i la falsa normalitat, parar i sabotejar la màquina productiva que fa moure l'engranatge, bloquejar la mobilitat de mercaderies i persones, assenyalar i atacar els responsables de la nostra misèria, reapropiar-nos de l'espai públic, lluitar els nostres espais, pobles, barris, llocs de treball, sortir al carrer i compartir la ràbia i els somnis. Ara és el moment de deixar-nos sense pau, que la ràbia social enterri una vegada per totes aquest sistema que ens mata i oprimeix. Vaga salvatge. Vaga salvatge. Vaga salvatge.
Vaga salvatge. Vaga salvatge, recordem que estem a l'agència, som l'agència del 29, cobertura especial de la vaga, ens podeu escoltar a agenciadel29.net i ens podeu trucar també al 93 37 73 66 o als telèfons mòbils 674 40 80 31, 674 40 80 31 o 674 40 03 07. Passem ara al punt informatiu de les 5 i mitja de la nit.
Exactament, són 6:15 i anem a actualitzar les informacions que tenim a aquesta hora del matí, sobretot ara mateix centrades en el que està passant a les cotxeres d'autobusos, tant la cotxera d'Horta com la de Ponent, la del Triangle i la de la Ronda de Dalt. Totes quatre hi ha piquets des de 5:15 de la matinada, uns piquets que han tingut moments de tensió amb la Guàrdia Urbana i amb els Mossos d'Esquadra, que hi estan desplegats 5-6 furgons a cadascuna d'aquestes cotxeres, i els treballadors doncs el que estan fent és impedir que surtin convois que no siguin d'aquests dels serveis mínims que han pactat des del comitè d'empresa amb la direcció de TMB. Al marge del que està passant a les cotxeres d'autobusos, certa tensió també a l'aeroport del Prat, on diversos Mossos d'Esquadra doncs, han fet una petita càrrega contra un grup de treballadors que feien una sentada al terra davant de la terminal de Ryanair. I bé, al marge d'aquesta tensió, cal dir que l'aeroport està pràcticament paralitzat. Ens diuen que tenim trucada ara mateix, precisament des de l'aeroport, a veure si podem fer aquesta connexió. Ens escoltes? Sí, Bertran, estàs aquí?
Hola, ens sents?
Ens escoltes? Bones?
Hola, Bertran. Hola.
Ens escoltes ara?
Sí, ho sento.
Sí, ara estem en directe. Estàvem parlant precisament del balanç que estàvem fent de diferents punts de l'àrea metropolitana a aquesta hora del matí, i parlàvem que un punt que hi havia hagut una certa tensió fa uns minuts era l'aeroport de Barcelona. Tu estàs aquí a l'aeroport. Ens pots explicar una miqueta com han anat els fets? Què està passant en aquests moments?
Sí, ha sigut a la T2 de l'aeroport del Prat, que és la zona on factures principalment Ryanair i EasyJet. Hi ha un piquet des de fa unes hores d'unes 50 persones aquí a la T2 de l'aeroport del Prat. A les 4 han obert els mostradors de facturació de Ryanair i el piquet llavors ha dirigit en els mostradors de facturació a queixar-se contra aquesta empresa que pretén mantenir l'activitat.